comercial, desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
Escoltàvem les declaracions de Norbey Andrade precisament quan la comunitat de les Illes s'ha mobilitzat per enviar ajuda a Colòmbia. La coordinadora d'ONG de Desenvolupament de les Balears ha recomanat, però, que siguin econòmiques i no en espècie.
Les entitats que en formen part, com ara UNICEF i Metges del Món, treballen de manera conjunta per articular aquesta resposta humanitària. Són conscients, expliquen, que el compromís s'ha de mantenir a mitjà i llarg termini per garantir una recuperació equitativa del país.
I l'estat espanyol continua actiu en l'incendi forestal que crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat més de 31.000 hectàrees. Durant tota la nit s'han duit a terme tasques d'extinció per confinar els fronts que encara avancen.
En les darreres hores s'han centrat en els flancs del nord, aprofitant que el vent de component nord ha afluixat. Ara bé, durant la jornada d'ahir, la humitat relativa i l'escalfament del terreny els varen obligar a mantenir la prudència. El tinent general de la Unitat Militar d'Emergències de l'UME, es Javier Marcos Izquierdo.
También las condiciones meteorológicas hacen que los medios aéreos no sean tan eficaces como uno pudiera pensar. El agua que lanzan nuestros helicópteros y nuestros aviones no llega a la superficie y no hace el efecto que sería deseable precisamente por esas condiciones de temperatura y de viento y de humedad extremas.
Tot i això, Izquierdo diu ser moderadament optimista. D'altra banda, i pel que fa a altres incendis que afecten també a la península, informar-vos que està donat per controlat el foc d'Andújar a Jaén i per extingit el de Pozo Lorente a Albacete.
I Alemanya ampliarà les competències dels seus espies i a partir d'ara podran actuar sobre el terreny fins i tot a l'estranger. Fins ara, els serveis d'intel·ligència del país només estaven autoritzats a recollir informació.
El Consell de Ministres alemany ha aprovat el projecte de llei. Segons l'executiu, es tracta d'una revolució en l'arquitectura de seguretat del país. Aquesta decisió s'ha pres arran de l'increment d'amenaces i ingerències externes, entre d'altres, arran de la guerra ucraïna.
I l'erupció del volcà Etna a Sicília va obligar de nou ahir a suspendre les operacions a l'aeroport de Catània, que es preveu que es mantinguin interrompudes al Manco fins a les 2 del migdia d'avui.
Aquestes incidències es produeixen just durant el període de màxima activitat aèria per la temporada turística. L'Etna és el volcà actiu més alt d'Europa i és habitual que les seves cendres interrompin les operacions aèries.
I la secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha renunciat al càrrec. A partir d'ara serà assessora externa del president dels Estats Units, Donald Trump, segons ha anunciat ell mateix.
Diu que deixarà el càrrec per dedicar més temps als fills i a la família. Leavitt és coneguda per haver fet de portaveu de moltes de les decisions polèmiques que ha pres el president. Entre elles, en alguns moments ha expressat el posicionament de l'inquiri de la Casa Blanca sobre les relacions amb Espanya. Una tasca difícil, això si es té en compte els canvis de criteri habituals en el mandatari nord-americà. Leavitt té 28 anys i ha estat la persona més jove en ocupar el càrrec de secretària de premsa de la Casa Blanca.
Això als Estats Units. Mentrestant, a Europa avui es comença a aplicar la nova normativa de circularitat per al disseny i per la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil. Entre d'altres coses, obliga a incorporar uns percentatges mínims de plàstic reciclat en la construcció dels cotxes.
També incorpora requisits en la seva construcció que facilitin la reutilització dels materials en el final de la seva vida útil. La norma comunitària es va aprovar a finals de juny i, tot i que està en vigor des d'avui, des d'aquest dijous, dona 2 anys als fabricants per aplicar les mesures que, recordem, són d'obligat compliment.
Arribem a les 8 i 50 minuts. Fem una pausa i després anem amb la cultura aquí a l'informatiu matí de Vetres Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Vetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que repiqui!
A IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I com dèiem, és el moment ara a l'informatiu matí per relaxar-nos i anar amb la cultura. Lluís Claret és un violoncel·lista de prestigi internacional, un músic amb una sòlida carrera com a solista i en música de cambra, i un dels protagonistes de la posada en escena de Venus i Adonis, un poema de William Shakespeare interpretat per Emma Vilarasau i per Jordi Bosch, i amb el Claret amb el violoncel·li, que es podrà veure avui demà a Mallorca en el marc de la Lluna en vers. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, serà primer avui als jardins de Navatlesa d'Artà i l'endemà al jardí de la Casa Llorenç Villalonga. De fet, és als jardins de Navatlesa perquè havia de ser a la colònia de Sant Pere, però l'espai ha quedat petit després de l'èxit que ha tingut aquesta oferta, inclosa, com dèiem, dins la de les ofertes que organitza la Mallorca Literària. Són dos espais, en qualsevol cas, especials per un muntatge que ja fa 10 anys que recorre els escenaris d'arreu i que no ha fet més que enfortir una amistat entre la parella i Claret, una amistat que va ser el bessó de tot, però que, diu Claret, s'hagués pogut també repetir en unes altres circumstàncies.
Si amb uns desconeguts fa 10 anys que has començat a fer un espectacle, segur que al cap de 10 anys també seríem molt bons amics, no? Però bé, en el nostre cas va ser un... va ser allò com un... ah, per què no fem una cosa junts, no? No que et truqui algú, escolti, que li agradaria fer això, no? Va, per què no mirem...
I d'on neix aquest Venus i Adonis? I de Shakespeare, que escrivia poesia quan els teatres tancaven a l'estiu, i ho feia per guanyar, sobretot, prestigi, perquè en aleshores escriure teatre no estava gens ben vist. Venus i Adonis, de fet, va ser el seu primer poema, va ser el que el va fer triomfar i es convertiria en un èxit de vendes. De fet, es va reeditar 16 pics. Era la primera vegada, a més, que el seu nom apareixia imprès. Estem parlant de l'any 1593, ara 500 anys més tard, assegura Claret, les paraules, el text, és igual de bo, igual de vigent.
És un text preciós, que és tota una lliçó de vida. Hi ha molt sentit de l'humor i al mateix temps és una lliçó sobre l'amor, la mort, és a dir, sobre la vida.
Claret ha estat premiat en concursos com els Bologna, Pau Casals o el Rostropovich, i és fill d'exiliats per la Guerra Civil, també després per la Segona Guerra Mundial, i la seva família va formar part d'una elit cultural catalana, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, i també Pau Casals. D'ell, el seu pare, acabaria sent secretari i també va esdevenir el seu padrí jove. Per tot plegat, va ser una figura referencial per ell per moltes coses.
tan present sempre, perquè des de petit ja t'escoltàvem algun disc seu a la nostra casa d'Andorra, doncs aquell so és el que m'ha inspirat tota la vida. Aquell so i l'home, no? La seva actitud davant de tot, de la vida i dels altres homes, éssers humans, és el que m'ha inspirat. Però no, mai he volgut competir, eh? No.
La relació de Claret, de tota la seva família, a través de les cartes que van descobrir per casualitat a la casa familiar dels Claret, tot això es va recollir en un llibre, aquesta relació epistolar entre la família Claret i el geni català, com dèiem, la van recollir en un llibre, però que ja està exhaurit, i ara s'ha tornat a reeditar. De fet, forma part d'un llibre nou, juntament amb la resta de cartes del mestre, amb el llibre titulat Querido Maestro. L'ha escrit Anna Mora, que és l'esposa de Claret, i també Anna Dalmau. Aquest llibre, El querido maestro, l'acaba de publicar Editorial Acantilado.